Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Molt bona tarda, què tal, com esteu? Sí, suant la gota grossa.
Sí, ja també em diu a la cansalada.
La cansalada.
També.
I tant, sua tot.
Sí, sí, avui, fa molta calor.
Avui és un dia bastant, amb temperatures 36 graus, així sí, que sí, sí, sí. Ja sabeu que també tenim refugis climàtics aquí al Principat d'Andorra.
Clar, clar, clar.
Que ens hem d'hidratar com fa el Riqui, amb sucs de pinya.
I tant. Pinya d'aquella de... bona.
Sí.
Compro, diguem-ne, el suc, però...
bueno, de qualitat.
100% de...
no marca sí. Blanca, vaja.
No, perquè és groga.
Ah, molt bé.
La pinya és groga.
Molt bé. D'aquí una estoneta parlarem amb la Laura Dallarès, la psicòloga amb l'espai Ànima, de les vacances.
Ah,
que hem de desconnectar. Mm. Què passa si tenim vacances, si fem vacances i no desconnectem?
Aquí està.
Doncs molt malament.
Bon tema.
I, mentretant, doncs, volem dir-vos... ahir, mira, sí que em vaig mirar el viatge al centre de la tele.
Ah, mira.
Ahir m'ho vaig mirar, sí, sí, sí.
Doncs pues
sí,
mira,
sí.
El primer, 986.000 televidents. Mm. El segon, 1.278.000. I després, lo de Maestros
això
de la
ja
Costura,
no.
Que això ja no... Però,
no,
ja,
em vaig anar a dormir.
Ja no saps per on agafar-ho.
Home, hi ha molta gent que ho segueix, no?
Home, 577.000, vale. Però, bueno, una baixada bastant considerable pel que fa, doncs, al prime time de la primera, de Televisió Espanyola.
Sí.
Curiosament, a Telecinco... hi havia el First Dates, que està dedicat a l'estiu, amb 958.000, ja per sobre o per damunt, de Maestros de la Costura. I després estrenaven una nova versió de... serà de 8 capítols, de la sèrie Sandokan.
El tigre de Malàsia.
Això mateix, amb un xicot d'aquests, un
actor
turc...
Que, bueno, oh, que guap,
cosa. Ara no me'n recordo del nom.
No, jo tampoc.
Bueno.
Vaig veure un moment, però tampoc m'ho vaig mirar.
Bueno, doncs mira, 871.000 espectadors seguint el primer capítol, insisteixo, són 8 capítols a Telecinco. I també vam tenir
El fur de França,
que doncs va fer 686.000 espectadors. Avui també hi ha Tour de França. I atenció, perquè demà es puja l'Alt Duer.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Laura Dallarès, benvinguda. Què tal, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies.
Vinga, la psicologia, la psicòloga de capçalera. I avui la Laura ens vol parlar de... això no sé si passa molt sovint o passa molt per les teves consultes, d'aquesta gent doncs, que quan marxa de vacances no desconnecta del tot. O no desconnecta gens?
Doncs no desconnecten gens. Passem més sovint del que ens podem arribar a imaginar, no?
Sí.
O sigui, ara que ve el bon temps,
sí,
que tenim tots ganes de
vacances,
una miqueta,
sí,
no? De fer platja i de més, per alguns això suposa un estrès afegit, encara que us pugui sonar com una mica extraterrestre, però això passa més del que ens pensem, no?
Sí, sí, conec algun cas. Conec algun cas, sí, sí.
Hi ha gent que aquesta arribada de les vacances la pot viure com una pressió per desconnectar.
Que fort,
Sí, 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 sí. Llavors, el fet d'aturar-se els genera angoixa, culpa, i tenen una necessitat de control molt elevada, perquè ara veurem que la feina, a banda de suposar un mitjà pel qual jo doncs, arribo a final de mes, no? I cobreixo unes necessitats econòmiques, va molt més enllà, no? Va molt més enllà i pot influir fins i tot en coses tan transcendentals com és la identitat personal.
No.
Per tant, quan això és així, doncs, lògicament, separar-se de la feina genera ansietat. És una mica una ansietat per separació, no? Però de temes laborals. Aleshores, sí que comúment, no?, es parla d'addicció a la feina, fins i tot hi ha terminologies que s'han ficat, no, de moda entorn a això, en aquesta problemàtica. Nosaltres no la tenim descrita de moment com a problemàtica dintre del que serien els manuals diagnòstics de psicologia, però sí que es pot equiparar amb una addicció, no? Llavors, quan parlem d'això, de què estem parlant? Estem parlant de gent que no és que treballi molt, sinó que està constantment connectada als temes de feina, no? I aleshores, doncs, per exemple, si teniu algun amic o familiar, no?, que quan aneu de vacances, doncs, agafi el portàtil per si un cas.
Per si un cas, sí.
Però que l'acabe utilitzant cada dia, no? I cada dia està contestant correus i cada dia està connectat i rep trucades de feina, estan de vacances, doncs aquí ja començaríem a parlar d'aquest problema, no? Que quan esteu, doncs, per exemple, m'ho invento, fent uns còctels a la platja, doncs aquella persona estarà més aviat ausent perquè el seu cap encara està treballant a la feina. I això, a més, es pot traduir en despertades a mitjanit, també, que, ostres, he de contestar o tinc una idea fantàstica i l'he d'apuntar. Són gent que està constantment pendent de la feina, no? Llavors, quin és el criteri clau per dir que estem parlant d'una addicció? La pèrdua de control. Quan hi ha una sensació de pèrdua de control, quan m'estic allunyant d'això, ja començo a parlar de que hi ha una problemàtica, no? De que no estic bé, que genero angoixa, en teoria, en una situació en la que m'hauria d'estar relaxant, no?
Totalment, totalment. Bastant. I això també pot provocar, per exemple, poso pel cas, no? Problemes familiars, no? Perquè...
Evidentment,
Et pots enfadar amb la parella, sí, perquè esteu de vacances amb els fills o no, i escolta, desconnectem una mica perquè això també implica l'altre, no?
Sí. Evidentment que sí, de fet... te m'has avançat una miqueta perquè...
Ah, val.
També,
perdó.
Està molt bé. Us anava a parlar també dels pilars vitals, no? Em sembla que ho hem comentat alguna vegada, però en general podríem estar parlant de 5 pilars, no?, que ens construeixen com a persona, que serien la feina, la salut, la parella, la família o els amics, i després un temps personal. Què passa? Que hem de procurar equilibrar, no?, tots aquests pilars i distribuir la nostra energia personal en cada un d'aquests pilars. Si no és així i la feina ocupa tots els meus recursos, què passa? Que m'estic posant en un risc brutal, perquè si aquest pilar de la feina trontolla, veig compromesa bastant la meva vida, no?
Sí, tant.
I això no seria el primer cas que sentim de gent que és hiperproductiva la feina, de cop i volta, pel que sigui, perquè hi ha una retallada de personal, perquè les coses passen, encara que no vulguem, no? I aquesta gent es queda sense la feina, clar, se'ls genera un buit intern increïble, totalment, perquè tot ho havien basat únicament en aquest pilar.
Sí, sí.
Per tant, és molt important que d'això en siguem conscients i que puguem repartir-ho. No serà el primer cas, ni el segon, que es veu també en el cas de la depressió, en què persones han distribuït en diversos pilars, però han oblidat el temps personal, aquelles activitats que els hi fan plaer, no? Tenim persones amb un rol de cuidadores, doncs, que cuiden de la mare que està gran, del pare que està gran, dels fills, cuiden del marit, no? Per exemple, en el cas de les dones, cuiden del marit, però compleixen molt bé amb aquest rol de cuidadores i s'obliden del rol de dones, de persona, de què és el que jo necessito com a persona per funcionar, no? I això, allargat en el temps, el que fa és que redueixin, o sigui, imagineu-vos si és greu, que redueixen a nivell químic, cerebral, es redueixen neurotransmissors tan importants com són la serotonina, que és la que ens permet regular l'estat anímic. Llavors, quan això succeeix, ja comencem a tenir els primers símptomes depressius, no? I que és una problemàtica bastant greu.
O sigui,
imagineu-vos si és important, no?, que siguem molt clars amb això, perquè hi ha persones, i això ens ho trobem molt sovint en consulta, que han anat denigrant, doncs, per exemple, l'autocura personal, no? Compro roba pels fills, però no em compro roba per mi, per exemple. Porto els fills a fer activitats però jo no em dedico cap estona a fer allò que em fa feliç, perquè no és tan important, perquè no és prioritari en el dia a dia, no? I aquest és el xip que hem d'arribar a canviar. Ha de ser una prioritat total i absoluta, perquè si no arribarà un punt en què jo mateixa no podré funcionar com a persona. No, és impossible, d'acord? Llavors, amb la feina passa una miqueta el mateix, no? Hem d'intentar trobar l'equilibri entre aquests diferents pilars per poder funcionar correctament i perquè si un d'ells trontolla, els altres sostindran la casa. Però si jo baso la meva casa sobre un únic pilar, quan aquest tremoli, la casa s'enfonsa, no? I és una metàfora bastant potent, aquesta de visualitzar-ho com si tinguéssim una casa elevada sobre aquests pilars, no? Aleshores, aquí hem de ser conscients tots una mica. Aleshores, tornant una miqueta al tema que estàvem tractant avui, hi ha una sèrie de factors que poden afavorir que ens trobem en una situació d'aquestes, no? Podem parlar de factors personals com, per exemple, i el tornem a trobar aquí, és les actituds perfeccionistes, no? Quan sóc molt perfeccionista, evidentment necessito molt temps per realitzar i acomplir amb les meves tasques laborals, no? I aquest temps el puc estar agafant de temps personal. I aquí ja tindríem doncs, un problema, no? Que és que ens posa en risc a l'hora de patir aquesta addicció a la feina. També pot ser que hagi basat la meva autoestima en el rendiment. I això és molt comú, perquè estem en societats en les que es premia molt la productivitat, de fet se'ns exigeix una hiperproductivitat, i de fet és molt fàcil de veure-ho, no? Quan algú es queda a l'atur, generalment és senyalat amb els dits, no? I se li poden atribuir adjectius tan cruels com per exemple el de vago, no? La persona és un dropo, no vol fer res. És una càrrega social, no?, fins i tot. I aleshores aquesta societat malalta, si se'm permet, de productivitat, doncs pot afavorir que nosaltres basem la nostra autoestima en el nostre rendiment. És a dir, que com més feines faig, com més ingressos genero, doncs millor soc, no? Sí. I això ja m'està definint com a persona. I aquí ja comencem a trobar uns límits entre el que seria saludable i desitjable i el que no. Que no són els límits establerts socialment, no coincideixen, eh? I aquí tenim una problemàtica bastant, bastant interessant per abordar, no? Després també pot servir la feina com una evasió emocional, és a dir, per no notar que estic més trist o per no notar que estic més sol.
Un refugi,
per
no?
Per una temporada, exacte, es converteix en un refugi, no? Doncs, per exemple, aquestes persones que s'han separat i que de cop i volta doncs, es troben soles a casa, doncs poden refugiar-se molt en horaris laborals més extensos, o amb tasques que poden acomplir des de casa, no?
Sí.
I això oblidant, doncs, complir amb aquests pilars que parlàvem ara. Socialment, ja ho hem dit, que hi ha una cultura del rendiment molt elevada i això ens porta a parlar també d'una validació externa, no? Hi ha persones que s'han criat també amb pares que han seguit aquest model i això també seria un factor de risc a l'hora de patir aquesta addicció.
Clar.
Si jo, des de petita a casa, m'han dit que bueno, hi havia unes dites abans que era com que la feina purificava, no? O la feina...
Sí.
Doncs, clar, però tot això, que en principi sembla tan innocent, el rerefons del missatge és que hem d'estar permanentment en actiu, perquè si no, se'ns pot pillar de dropos, no? De càrrega social. Per tant, això és evident, no? I després tenim, evidentment, factors laborals, no? Feines que són molt exigents, feines que impliquen molta responsabilitat, càrrecs, quan s'ocupen càrrecs de responsabilitat la pressió és brutalíssima i és més difícil poder desconnectar aquesta pressió perquè realment si succeeix alguna cosa en la cadena de producció i jo estic al capdavant, doncs la responsabilitat final recau sobre mi, no? Per tant, com més amunt, i això sí que ho hem comprovat, com més amunt és el càrrec de responsabilitat, més risc hi ha de patir tot això, no? I després hi ha les feines vocacionals que tenen rols que estan una mica ambigus, que també comporten aquest risc. i parlar, evidentment, d'un col·lectiu maltractat allà on vagis, que és el col·lectiu dels autònoms, no?
Oh.
Aquests tenen molta més dificultat per desconnectar, perquè, evidentment, tots els ingressos que generen depenen únicament d'ells, són feines que acostumen a ser molt variables, no tenen un sou fix, i, per tant, això fa que estiguin molt més pendents, no? Per tant, és un col·lectiu que hem de mimar especialment.
Doncs sí.
Quins riscos hi ha de tot això? Doncs el risc més gran, que et diria jo, és el burnout. Vale. El burnout no li donem encara la importància que té, però realment jo el missatge que us vull transmetre és que és una patologia, per tant, és una malaltia i l'hem de tractar com a tal. Com que no tenim encara, jo crec que estem començant, però no hem arribat ben bé a fer una bona prevenció sobre això, generalment quan es pateix aquest síndrome, ens n'adonem quan ja les conseqüències són devastadores. Quan ja tenim, ens trobem amb persones que ja ho han perdut tot, han perdut família, han perdut amics, únicament estan bocats amb la feina. I el burnout, que és una desconnexió emocional brutal, és un desgast a uns nivells excepcionals, vale? I tenim persones amb una sintomatologia física molt elevada, amb sintomatologia psicològica també bastant elevada, tan elevada, Candela, que podríem estar parlant de persones que ja pensin en treure's del mig. No serà el primer cas ni l'últim que es detecta que per burnout s'ha arribat a trobar com a sortida bona, a validar com a sortida bona el fet de treure's la vida, d'eliminar-se la vida, no? Perquè hi ha tal patiment i tal incomprensió, doncs que moltes vegades és l'única sortida que es troba. Per tant, val la pena prevenir-ho, no? I notar-ho abans de que s'iniciï.
Sí, expliquem una mica per qui hagi arribat tard o, o no tingui al seu cap això de burnout, és cremar-se, no? Bàsicament.
Sí, és literalment cremar-se. Vull dir, s'ha fet aquesta... S'ha posat aquesta paraula anglesa perquè literalment és això.
Sí, cremar-se. O sigui,
és arribar a un moment on les emocions són tan intenses que les deixem de notar. Hi ha una apatia total, o sigui, hi ha un síndrome depressiu bastant important per sota que s'afegeix a una pressió que sovint supera el que podríem el que podríem considerar com a acceptable.
Sí.
I llavors, bueno, doncs aquesta problemàtica a la que jo penso personalment que no es dona prou importància, doncs ens pot arribar a portar fins a decisions molt desesperades i extremes, no? La qual és important que ho tinguem present, no? Clar, per què no se li està donant la importància que té? Doncs perquè, el que comentàvem, vivim en una societat en la que es premia la hiperproductivitat, no la productivitat, la hiperproductivitat, amb la qual és molt fàcil que la persona que està en burnout no se n'adoni. I quan normalment ens adonem que hi ha una problemàtica, les conseqüències ja estan sent molt greus per a aquella persona, no? Amb la qual s'ha de fer molta prevenció.
Hem anat de baixada, anem a pujar una miqueta perquè anem a donar uns tips perquè podem sortir-ne d'això, no?
Sí,
primer lloc, com sempre, és ser-ne conscients, clar. Adonar-nos-en.
Exacte. El primer que he de fer és adonar-me'n. Quan me'n puc adonar? Quan, doncs, per exemple, m'adono de que m'estic fusionant amb el meu rol professional, no? Quan sóc el que faig. I, quan em pregunten coses, doncs mai contesto sobre les coses personals o sobre les meves ambicions o desitjos, no? És molt important que ens puguem il·lusionar amb altres coses que no siguin la feina, no? Aquestes persones, doncs, sempre tenen la conversa entorn a la feina.
Sí.
I si no parlem de la feina, hi ha una sensació de buit immensa. Llavors, aquí ja comencem a veure que podem tenir un problema, quan la meva identitat es basa únicament sobre això, no? Quan tinc sentiments de culpa per fer descansos, fins i tot per cap de setmana, ostres, que m'estic sentint culpable perquè no estic fent res, aquí també podríem tenir un problema. Quan tinc por de perdre el control sobre la feina, no? És que no vull parar 15 dies...
No, perquè, després, no?
Perquè se m'escapa el control, no?
Sí,
hi ha una
sí.
incomoditat, aquí hi ha una angoixa, no? Llavors, això són coses que ens permetran adonar-nos en què podem fer. doncs fer una desconnexió progressiva, d'acord? Si fa 2 anys que no paro per fer vacances, que això ho dius a moltes persones i dius, uf, quin horror, no? Però bueno, per a aquestes persones penseu que l'horror és fer vacances. Doncs sí, si fa 2 anys que no he parat, no puc pretendre parar 3 setmanes de cop, perquè serà molt dur, no ho aguantaré, i el que acabarà passant és que estaré amb el portàtil connectada. Des de la platja, però connectada.
Progressiu, suposo, no?
És millor fer-ho de forma progressiva, plantejar-nos agafar primer 2 dies i després anem augmentant. Desactivar les notificacions. La tecnologia, jo sempre ho dic, és fantàstica.
Sí.
Jo ja estic mega a favor, ens facilita molt la vida, però...
Clar.
El gran però és que ens permet estar connectats sempre. Llavors, desconnectar notificacions de correu electrònic, fins i tot de xarxes socials, que les xarxes també, déu-n'hi-do, com ens han envaït, per poder nosaltres fer aquesta desconnexió. Planificar descansos que siguin reals, no vacances productives. Això passa per agafar el gran repte, però això ja quan hem anat practicant, de deixar l'ordinador a casa. No és res més que això. I fer activitats que no siguin laborals, però que ens mantinguin actius. És a dir, aquestes persones, per estar completament passives, se sentiran culpables segur. Llavors, una manera de fer-ho a mi és que estigui descansant de la feina, però estigui en actiu. Fer caminades, fer jardineria... planificar activitats que siguin creatives. Hi ha gent que fa ceràmica, hi ha gent que pinta. Llavors, si estic en actiu, aquest sentiment de culpa no el tinc tan present. I després, tindre en compte que encara que estiguem de vacances, hem d'acceptar que hi haurà un malestar inicial. Llavors, hem de ser-ne conscients. Tindrem angoixa. Quan fem això, tindrem angoixa i segurament tindrem culpa. No res, no és... fusionar-se amb aquests sentiments, és posar-hi una distància, ser conscients de que hi seran, no preocupar-nos en massa, perquè quan intentem evitar-los, i això és una altra de les claus de psicologia, quan intentem evitar pensar en alguna cosa, quan intentem evitar la tristesa, ja hi estem entrant. Aleshores, això és important. És molt millor acceptar-ho, de, vale, estaré trist o estaré angoixat, perquè llavors és més fàcil deixar passar que si estic fent una i una altra vegada intents d'evitar aquest sentiment, no? Perquè al final són coses que tampoc són controlables de bones a primeres.
Ja, clar. Sí, sí.
I recordar que no som el que produïm. I això és important, no? És a dir que, per exemple, la Candela no és només una locutora, és una locutora...
Soc una persona.
Feina, en les seves, clar, en les teves hores laborals. Però després la Candela també doncs, pot tenir un rol de mare, pot tenir un rol de parella, pot tenir un rol de filla, pot tenir el rol de Candela,
sí, sí,
no?
Sí, sí, sí,
i és important doncs, que en siguem conscients d'això, no? És a dir, m'he de dedicar temps a fer aquests rols. Pensar-ho com una obra de teatre a vegades ajuda.
La veritat és que sí. Imaginar una mica, que això ja ho hem dit altres, ho ens ho has dit altres vegades, no? Fer-nos una mica somiar desperts, que també, a veure, tocant sempre amb els peus a terra, però és necessari, és necessari.
Sí, sí. I això, fixeu-vos que és una cosa que tenim una facilitat per fer quan som crios.
Ah, sí.
Brutal, no? Perquè els nens tenen una imaginació que després diuen és una caixa de cartró i es poden imaginar que allò és un tràiler, no? Un
camió. Sí, sí, sí.
I dir que, però això que ens surt de forma tan natural i pràcticament innata quan som nens petits, ho anem perdent quan som adults. I és una cosa super saludable. No és perdre el temps o somiar truites, com diuen alguns, no? És donar un descans al nostre cervell. Que, a més, i això insisteixo, quan descansem i després ens hi tornem a posar, produïm molt més ràpid i de molta més qualitat que si no ens permetem parar. El nostre cervell necessita, fisiològicament parlant, desconnectar. És que és una necessitat bàsica.
Doncs a veure si n'aprenem tots. També, com diem moltes vegades, la societat que ens toca viure no ajuda gens,
No,
ja ho hem dit, perquè, clar, si tenim 50, 60 anys endarrere, tenien altres problemes, sí, però potser aquest estrès, aquesta angoixa i tot relacionat amb el que parlem moltes vegades i hem parlat avui, doncs no existia. Però és que la societat no ajuda gens en cap edat, eh, crec jo.
Sí, de totes maneres, les feines que hi havia abans, o sigui, difícilment és comparable la situació que tenim ara amb la que tenim abans, perquè
clar,
les feines abans eren molt més de camp, no? Molt més manuals, i això implicava que la gent estava a l'aire lliure. Aquest també és un factor important, no? Perquè el contacte amb la natura també l'estem perdent, i és una de les coses que també ens ajuda a equilibrar. Tot i que hi ha feines amb contacte amb la natura, perquè ara m'estarà sentint algun agricultor i em dirà, sí, vine que t'ho explico.
Sí, no, ja, sí, sí, sí. Sí.
Vine que t'ho explico, aviam com desconnecto jo, no? Que
sí, 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 sí.
Més. I ho entenc perfectament, eh? I són feines ultradures i, a més, molt maltractades. Des d'aquí, doncs, mira, tot el meu suport
als
que dediquen a l'agricultura, més faltaria, no?
I tant, i tant.
Però és veritat que era un altre tipus de feina i era un altre tipus de societat, tenien un altre tipus de problema. Llavors, comparar-ho és complicat, perquè potser estaven molt més centrats en la supervivència. Nosaltres ara, la supervivència, més o menys, perquè amb el tema de l'habitatge i tal també podríem entrar en un altre debat i no acabaríem mai.
Has tocat la fibra ara, eh?
Però sí que és veritat que estem en una altra època.
I tant, totalment.
I que tenim feines molt més de despatx, molt més tancades, on ens falta el contacte amb la llum solar,
sí,
i això té efectes molt greus sobre tot el que és el món psíquic, i n'hem de ser conscients.
Si veieu que aneu cap aquí en la part negativa, doncs no dubteu mai en consultar amb els professionals de la psicologia, com ara la Laura de Llarès. Moltes gràcies i bones vacances quan en facis. Però parlarem abans.
Gràcies, Ara. Gràcies a vosaltres, com sempre.
Adéu, adéu.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Música, encara que no ho sembli.
Una mica especial, però bona.
Bastant.
Bona. És un personatge que es diu David Essex i que avui el felicitem perquè fa 78 anys.
Felicitats.
Val, té l'ordre de l'Imperi Britànic, és un músic, compositor, actor britànic que des dels anys 70 doncs, ha fet i s'ha posicionat, doncs, per exemple, amb 19 senzills en el top de 40 de les llistes d'èxits del Regne Unit, 16 àlbums i a la mateixa llista, i també ha portat una gran carrera cinematogràfica.
Acabem amb aquesta cançó que va ser en el seu dia, el 1973, número 1 a la Billboard, un clàssic del glam rock. Es diu Rock On, David Essex. Fins demà.
Adéu. Which is a way that's clear. Still looking for that blue jean, baby queen, prettiest girl I ever seen. See her shake on movie screen, Jimmy Dean. James Dean. Jimmy Dean, rock on.